rostre de dona, amb rostre d'infant. No acceptem tampoc que es faci aquest triomfalisme quan hi ha tanta gent jove i de llarga durada, aturada, gran, que no té possibilitat de trobar feina. Creiem que més enllà de la crisi econòmica i la crisi social hi ha una crisi política, de manca de confiança de la ciutadania amb els polítics perquè ens ho hem buscat, ho hem de resoldre. Aquell pacte de la transició avui presenta escletxes importants, s'ha d'actualitzar, s'ha de redefinir l'estat polític jurídicament. Tenim un problema en el context europeu, tenim la crisi dels refugiats, tenim tot el que fa referència al jihadisme, hem tingut i tenim també crisi econòmica a Europa i tenim la qüestió catalana. Què ofereix Unió? Per la qüestió catalana, una disposició addicional a la Constitució que reconegui la realitat nacional de Catalunya, que composti aquest reconeixement al blindatge de les competències en llengua, cultura i llengua a l'ensenyament, que no hi hagi mai més una llei verd per entendre'ns, que hi hagi també un concert fiscal català solidari i que això sigui després sotmès amb una consulta pactada a Catalunya. Si vol, i suposo que podrem, parlem de temes econòmics,
sí,
i temes socials.
I tant, podem entrar-hi. La veritat és que li agraeixo molt, senyor Josep Antoni Duran i Lleida, l'esforç de síntesi quan ha entrat en els problemes, els continguts, si li sembla, com que si Déu vol tindrem ocasió de fer-li una altra entrevista durant la campanya electoral, ja a la recta final de la campanya electoral, potser si algunes coses ens queden pendents les tractarem aquell dia, però sobre temes econòmics i temes de justícia social, també li vull preguntar per alguna altra qüestió, com la de l'avortament, però si li sembla anem per parts.
Sí, sí.
Quin programa econòmic o com resumiria, encara que sigui telegràficament?
Econòmicament, l'objectiu d'aquesta legislatura ha de ser la creació d'ocupació. Fixi's que la gent li dirà, però què diu aquest? Hem d'arribar al 15%. Dic que diu aquest perquè el 15% és molt atur, però hi ha molta gent que diu que necessitarem una generació per recuperar els llocs de treball perduts.
Ara estem en el 22%.
Estem 22-23, per tant, fixi's que en 4 anys dic rebaixar fins al 15%, 7-8 punts, que és molt, però és molt poc per a aquells que no tenen feina. Afrontar aquesta legislatura, i alguns que diuen, escolti'm, s'ha de flexibilitzar més encara el mercat de treball. Altres diuen, hem de fer una contrarreforma laboral. Nosaltres creiem que és la legislatura per aprofundir les polítiques actives. Creiem que més enllà del que és l'objectiu, hem de donar instruments per aconseguir aquest objectiu. Creiem que més enllà del que ara diré com a instruments, hem de fer un pla de xoc per combatre especialment l'atur juvenil. Proposem en aquest sentit un pla de primera oportunitat que pugui extendre als joves un pla que existeix per aturats de llarga durada, que és incentivar pagant una part del cost d'una feina laboral a un jove i compartint el cost amb l'empresa. Creiem al mateix temps que hem de fer un pla de rehabilitació amb efectes de guanyar impacte energètic i que té finançament europeu i que pot ser un gran revitalitzador i incorporar gent de la construcció, que és una massa important d'aturats, això amb el que fa referència a l'atur. Segon, des de l'àmbit social hem dit principal problema, desigualtat i pobresa. En la mesura que hi hagi més feina, disminuirà la pobresa, però mentrestant no es creï, s'ha de combatre amb un pla integral la pobresa, de lluita contra la pobresa. L'any 2003 es van repartir 17 milions mal repartits entre les comunitats autònomes. Unió proposa que aquells diners que l'Estat no comptabilitza que ingressarà i que són ingressos que la gent fa de declaracions extraordinàries de renda perquè no ha pagat el que havia de pagar, que són 1.300, 1.400 milions a l'any, els dediquem a la pobresa. I així podem anar desgranant en la mesura. Creiem que hem de reflexionar sobre la transició de l'estat del benestar a la societat del benestar. Creiem que aquí la família és fonamental. Aquesta crisi econòmica no ha estat més dura l'impacte gràcies a les famílies i gràcies al voluntariat, la major part d'aquest voluntariat lligat a les esglésies i particularment a l'Església Catòlica. Per tant, hem d'incentivar per moltes raons, perquè família és escola de valors, perquè família és garantia i motor del benestar i perquè família és també la garantia d'un altre problema tremendo que té la nostra societat, que es projecta en un altre tema social, que és les pensions, que és la demografia. No s'ha fet polítiques en favor de la família i ens hem atipat de reivindicar-les a Espanya durant tots aquests anys. S'ha d'emprendre en sèrio una política en favor de la família, també per raons demogràfiques.
Moltes qüestions podríem seguir tractant, però una que preocupa molts ciutadans és la de la llei de l'avortament. Continua vigent, amb algunes modificacions, però vigent, la llei del 2010, impulsada pel govern socialista de Zapatero, que declara l'avortament lliure fins a les 22 setmanes, amb les 22 setmanes i després amb uns determinats supòsits, també una legislació molt més oberta a avortar gairebé lliurement. El PP, tot i que prometia tornar a la llei despenalitzadora anterior, només ha introduït una modificació per les menors de 16 a 18 anys, Unió en aquest sentit, que sempre s'ha declarat favorable a la vida i, en tot cas, ha votat a consciència al Congrés dels Diputats moltes vegades.
No, a consciència no, ha votat amb coherència.
Amb coherència,
això de la llibertat de consciència d'un diputat la tenim sempre. A mi jo criticava Convergència quan anàvem junts i, per tant, em permetrà que ara no faci crítica, però és una observació. Dir, no, els de Convergència tenen llibertat de consciència a l'hora de votar l'avortament. Jo sempre he tingut llibertat de consciència. A l'entrar a Unió, sabent i comprometent-me que és un partit que defensa la vida. Per tant, sempre he votat en contra les propostes de llei d'avortament.
Tenen vostès alguna proposta que d'alguna manera contraposi el que el fa el PP, que ara tampoc sembla disposat i ara sí que doncs, ja no s'ha atrevit a incloure una reforma perquè potser no s'ho creurien molts ciutadans?
No, nosaltres som realistes. No, si Unió proposa una reforma, no sortirà endavant. Per tant, preferim, fins que suposo que el PP espere que surti la sentència del Constitucional a la llei d'avortament vigent, nosaltres preferim, i aquí sí que hi ha una proposta molt decidida en el programa, apostar per una ajuda a les mares, perquè aquí hem debatut durant molts anys del teòric dret a no tenir fills, i en canvi no hem fet un debat seriós sobre el dret d'aquelles que volen tenir fills o d'aquells pares que volen tenir fills i no poden. Per tant, en aquest sentit, ajuda a la maternitat, ajuda a aquelles dones que, pel que siguin quedat embarassades i no ho esperaven o no tenen mitjans econòmics o socials, etc., perquè puguin realment tenir el fill. Volem concentrar les mesures nostres a l'espera. Estem convençuts de que el partit gran o els partits grans, si és el socialista, tornarien a fer una legislació més dura. Suposo que tornarien a fer el que ara hem desfet, amb el vot d'Unió Democràtica també, en quant al consentiment dels pares. I si és el PP, espero que una vegada per totes compleixin el seu programa.
Avui parlem amb Josep Antoni Duran i Lleida, líder d'Unió Democràtica i candidat cap de llista per Barcelona en aquestes eleccions del 20 de desembre. Ara ja no entretindrem més amb qüestions preelectorals. El vot el demanen els polítics a partir d'aquest divendres, no?, que vindrà una campanya segur que intensa, oi? Però una pregunta última sobre la qüestió electoral. El lideratge de Duran i Lleida i el futur d'Unió depenen del que passi el 20 de desembre. Quins escenaris contempla vostè?
No, el meu personal pot dependre, però és el menys important en aquesta qüestió. El d'Unió no. Jo, breument, recordo, Unió fundada el 1931. No té cap diputat. El 32 en té un, Carrasco i Formiguer, però que no surt per Unió, sinó que venia d'Acció Catalana i l'acte de diputat la té per Acció Catalana. El 34 ens presentem per primera vegada, un sol diputat. El 36 no ens volem presentar perquè no estem d'acord amb la divisió del país, ni amb el front d'ordre ni amb el front d'esquerres. Ve la clandestinitat. En Franco, quan entra a Catalunya el 38, aboleix Unió Democràtica, la prohibeix. Ve les primeres eleccions democràtiques, 15 de juny del 77. Tenim un sol diputat, l'Anton Canyelles, i som tan animals en perdió de l'expressió que al cap de 6 mesos l'expulsem. Ho dic perquè la gent no s'atabali, vull dir, venim de lluny, darrere hi ha un pòsit ideològic, per tant, no depèn de que surti jo o no surti el 20 de desembre. Unió continuarà, i crec que hi ha un espai. Ara tot està molt decantat, molt blanc i negre. Els que compartim unes reflexions des de l'Evangeli, fins i tot sabem la necessitat de la recerca dels matisos, allò que de l'Albert Camus, amb el seu llibre Cartes a l'amic alemany, de que la necessitat d'anar a la recerca dels matisos. Doncs ara és molt difícil, però arribarà el moment en què el matís tornarà a ser important, que és el que defensa Unió. Per tant, desitjo, espero, faré tot el que pugui més perquè la gent entengui que no podem deixar Catalunya a Madrid només en mans de gent que molt respectuosament, però només van a negociar, que no obtindran mai la independència, ni en mans d'aquells com el PP o Ciutadans que no representen el catalanisme polític. Fins i tot Ciutadans neix per anar en contra d'un element substancial del catalanisme polític com la llengua. Jo no em resigno a intentar que hi hagi una representació d'aquell catalanisme que és el que significa Unió Democràtica, històric, aquell catalanisme centrista, centrat, dialogant. Ho intentarem, després Déu repartirà sort i els electors decidiran.
Esperen 3-4 diputats, potser serà prudent.
L'objectiu, és que l'objectiu nostre és tenir representació parlamentària. A mi, si en tinguéssim 3, podríem tenir grup, perquè se necessita 5, però te'n poden cedir 2 per formar-lo d'un altre grup parlamentari. Però tenir representació parlamentària, perquè el moment és tan important que igual que el 77-78, al moment de la transició, per exemple, Miquel Roca, representava una força política que havia quedat la quarta a Catalunya, perquè el 15 de juny del 77, les primeres eleccions democràtiques, el partit més votat va ser el Partit Socialista. Segon, el Partit Comunista, el PSUC. Tercer, la Unió del Centre Democràtic. I en quart lloc, Convergència. I en cinquè lloc, Unió. I en canvi van tenir un paper molt important, perquè representaven aquesta identitat catalana del catalanisme polític. Per tant, no necessitem 6-7. Si tenim 6-7, millor. Si en tenim 4, millor. Si en tenim 3, millor. Si en tenim 2, millor. Si en tenim 1, podem fer una feina. Serem molt útils, perquè no és tant la quantitat, sinó què representem des de la perspectiva d'això que dic, que necessiten resoldre el problema també els espanyols i necessiten, per tant, la participació i la credibilitat de catalanistes que volen continuar dialogant i fent un projecte nou comú.
Hem viscut uns mesos, senyor Duran, també marcats políticament pel trencament de Convergència i Unió la primavera passada. Què ha passat, segons vostè? Quines han estat les raons d'uns i altres? I també li volem preguntar si ha estat una sortida amistosa i com són ara les relacions, per exemple, de vostè amb el senyor Artur Mas, políticament, ja no entrem en la qüestió personal.
Jo tinc afecte pel president de la Generalitat. Ell i jo som persones molt especials, costa segurament entrar en la nostra manera de fer i de ser, però vam començar, recordi que ell va ser candidat a la presidència de la Generalitat, però abans de ser-ho formalment per Convergència i Unió, vam decidir qui ho havia de ser, un nom de Convergència i Unió, i jo també vaig optar a ser-ho, no? I, bueno, el president Pujol i Convergència van creure que tenia sentit, era del partit gran i jo del partit petit, va ser el president Mas. El dia següent jo em vaig posar a la seva disposició i vaig treballar, i mai ho ha negat el president Mas per tal d'intentar guanyar les eleccions i que fos president. Ha quedat, malgrat la fredor del principi, ha quedat un bon efecte. Ara les relacions avui no puc enganyar ningú. Políticament no existeixen, no? Què ha passat? Miri, les raons, no ho sé, el que ha passat és molt dolorós i crec que és un gravíssim error. Convergència i Unió era una força que donava estabilitat a Catalunya, que ha fet grans aportacions a aquest país, que les ha fet al conjunt espanyol. No comparteixo l'estratègia de Convergència de posar-se a remolc d'Esquerra Republicana, ni la després d'anar a remolc del carrer. El carrer se l'ha d'escoltar. El carrer i els sentiments de la gent s'han de tenir molt presents, però un polític ha de saber com conduir, el diàleg no s'ha de produir amb el carrer, s'ha de produir en els parlaments. No ha estat així, s'ha optat per anar remolc d'esquerra, per fer aquesta via de declaració unilateral d'independència, això va provocar la ruptura. Quan nosaltres vam fer un referèndum intern, clar, és molt fàcil parlar, però nosaltres som l'únic partit que hem fet un referèndum intern, i se'ns ha trencat el partit, però han decidit els militants, i quan vam tindre aquesta decisió, que era dir, escolta, volem continuar amb el procés, però amb democràcia totes les decisions s'han de prendre no per la majoria de diputats, sinó per una majoria de vots, que no sortim de cap de les maneres de la Unió Europea, amb diàleg, i sobretot, que em sembla fonamental per un partit humanista cristià, hem de mantenir la cohesió social. Quan vam anar a fer aquest plantejament a Convergència, és públic i notori, se'ns va dir no, o sí o no, a la nostra proposta ja signada amb Esquerra, i teniu 72 hores. Vam dir no, així no continuem, i aquí es va acabar una història d'èxit que lamento que hagi acabat així.
Descarta que pugui haver-hi nous ponts en el futur amb democràcia i llibertat, perquè Convergència sembla que desapareixerà amb aquest nom.
Democràcia i llibertat és el nom de la coalició electoral, però segueix sent Convergència, i diuen també, i ho han anunciat, no?, que canviaran el nom del partit, que faran un nou partit. Jo crec que el nou partit serà bàsicament el canvi de nom, per les raons que siguin, encara ni tenim temps d'entrar ni tinc dret jo a entrar-hi, no? Uh-huh. Ells sabran i tenen el dret a fer el que creguin convenient. Si continuen amb aquesta actitud actual, i ja no dic després del 9 de novembre, i ja no dic després d'haver estat disposats a governar amb la CUP, perquè, clar, si no hi ha govern amb la CUP, no és pas perquè la CUP no vulgui. Perdó, no és pas perquè Convergència o el president Mas no vulguin, serà perquè la CUP no voldrà. Però, clar, jo no veig a Unió Democràtica pactant amb una força política com Convergència, si no canvia d'actitud actualment i no retorna aquells plantejaments d'abans, no veig pactant amb algú, per exemple, que no està d'acord amb la llibertat. Sí que està d'acord Convergència, però està disposada a governar pendent de la CUP, que és completament contrària a la llibertat d'ensenyament i triar escola per part dels pares. Ja no parlo del dret a la vida, vostè m'ha preguntat abans, per tant, no m'hi veig aquí. Ara, segur segurament, vostè m'ha preguntat, Unió, si no surt, s'acaba? No, continuarà. Ara, és molt possible que si a la tercera, que són les properes eleccions del Parlament de Catalunya, Unió tampoc tingui representació parlamentària, Unió seguirà sent útil per reformular, no sola, sinó amb d'altres, l'espai catalanista moderat. Però ha de ser això, espai catalanista i moderat, sense renunciar a la reivindicació dels nostres drets, però sempre amb l'horitzó del diàleg i del pacte.
7 minuts i seran 8:15 en els últims minuts d'aquesta entrevista amb Josep Antoni Duran Lleida, líder d'Unió i candidat a les eleccions del 20 de desembre. Volem repassar algunes altres qüestions, ni que sigui breument. L'Església Catòlica viu moments de canvis. Segur que des de l'òptica política d'Unió i des de la neutralitat religiosa, segur que també aquestes qüestions ocupen i preocupen el senyor Duran. Quina opinió té, per exemple, vostè del Papa Francesc?
Jo tinc una gran opinió del Papa Francesc, no? La tinc com a polític i com a responsable d'Unió i la tinc com a catòlic. I, a més, tinc un bon amic, íntim amic del Sant Pare, que és l'ambaixador de Colòmbia a la Santa Seu, que ha estat ambaixador amb 3 presidents diferents de Colòmbia, que és una persona que ha intervingut en algunes de les encícliques de doctrina social de l'Església, i a banda del que jo pugui seguir el Sant Pare, com pugui seguir vostè o qualsevol persona que ens estigui escoltant, tinc el testimoni d'aquest amic que és molt positiu respecte al Sant Pare. Em sembla un home valent, em sembla un home que entès el missatge, un home de parròquia, un home proper a la gent, i està fent el gest d'aquesta setmana. Clar, nosaltres tots tenim una certa por, no?, amb tot el que està passant amb el yihadisme, la valentia del Sant Pare, tot el que està com a missatge, no només social, sinó de diàleg, d'entesa, és molt, molt important. És un testimoni de primera magnitud en aquests moments de crisi mundial per tants i tants temes, i especialment per la crisi de valors.
I aterrant en l'Església a Catalunya, entre els canvis episcopals, tenim com a notícia recent el relleu a l'arxidiòcesi de Barcelona amb el nou arcabisbe Joan Josep Omella, un home nascut com vostè, a la Franja Aragonesa, però al sud.
Jo al nord, sí.
Exacte, a la província de Terol, en el cas de Monsenyor Omella. Com veu vostè aquest nou pastor? No sé si el coneix personalment.
No el conec personalment, tot i que fa temps un ocellet amic i ben relacionat. Fa molt temps, eh? I encara era Joan Ortega, era vicepresident, era responsable del tema religiós. I, escolta'm, em diuen que el futur arcabisbe de Barcelona, sí, que substituirà el cardenal, perdó,
exacte,
serà ell. I finalment ha estat així. No el conec, però vaja, conec per lectura, vull dir, sé que és un home que té molt present la justícia social, és un home molt lligat en aquest sentit amb la justícia social, és un home que té també la vessant de missioner, vull dir, em sembla un bon successor de l'actual cardenal.
Li volem preguntar també al senyor Duran i Lleida com entén la diversitat i la pluralitat des de la neutralitat religiosa de l'Estat. És un tema que sempre ens ocupa i ens preocupa molt. Quin missatge dona vostè, per exemple, als ciutadans quan li pregunten per la laïcitat de l'Estat i dels poders públics o les autoritats civils? Com l'entén vostè, també, aquesta laïcitat?
Un estat ha de ser neutral, no ha de ser favorable a cap confessió religiosa en particular. Però la neutralitat s'acaba aquí, que és el que no està passant amb determinades administracions públiques i formacions polítiques en aquest moment. La neutralitat s'acaba aquí. A partir d'aquí, jo com a representant públic, i no pel fet de ser catòlic, sinó pel fet de creure en una societat formada i amb valors, vull que la religió tingui un espai més enllà de casa meva. Vull que la religió tingui un espai en l'àmbit públic. I estem assistint amb el naixement d'una nova esquerra, que a la ciutat de Barcelona en tenim un exemple claríssim, i que molt em temo, i m'agradaria equivocar-me, molt em temo que estem engendrant un futur d'esquerra d'aquest tipus també en el govern de la Generalitat. El temps. Per tant, hi ha un debat ara també, i és el paper de la religió a l'escola. El Partit Socialista diu, escolti, nosaltres en som partit. No perquè ho digui el Concordat, que també que s'han de complir si vol prestigi un país, no perquè ho digui la Constitució, que també, sinó perquè creiem que la religió és fonamental, i a més, l'oferta ha de ser obligatòria. El que la rebis no, és voluntària, som els pares. I per tant, els pares tenim dret a que els nostres fills puguin rebre aquesta formació. Mm-hmm.
Sí, el tema de la classe de religió certament donaria per molt, però la mateixa laïcitat de cooperació, com diu la Constitució espanyola, no? Aquesta laïcitat o aquesta no confessionalitat que de vegades es confon amb el laïcisme.
Aquí està el problema. Aquí és el problema. La gent que va... Ja fa temps que n'he parlat, no? Perquè, fixis, a més, aquí hem tingut o tenim l'esquerra més antiga en el sentit de tronada d'Europa, perquè tu agafes polítics francesos com Jospin o d'altres referents de l'esquerra d'un país laic com França, i tant amb el referència al matrimoni homosexual com amb altres qüestions, trobes el valor que li donen. Jo recordo el fundador del Nouvel Observateur, Daniel, que deia que França estava en crisi, perquè estava en crisi les quatre institucions principals. Una era un sindicat, l'altra l'armada, l'altra no recordo, perdoni aquí, i l'altra l'església. A França, el fundador del Nouvel Observateur reconeixia la crisi de valors de França perquè les quatre institucions principals estaven en crisi. Una d'elles, a la França laica, per ell, era l'Església.
Ha fet referència a vostè implícitament i també explícitament a l'Ajuntament de Barcelona, perquè l'alcaldessa Ada Colau ha parlat d'un solstici d'hivern per referir-se al Nadal. En la web de l'Ajuntament es pot veure, i diu que així vol preservar la diversitat, com també la diversitat que ella entén quan va dir que no assistia a l'ofici solemne de la missa de la Mercè a Barcelona, per exemple, o deia que un ofici religiós no pot estar en un programa de festes. Suposo que això correspon una mica al que diu vostè d'aquesta nova esquerra.
Recordi que això ja va passar amb el tripartit, eh? El solstici no és nou, eh? No és nou. El que passa que ara jo crec que hi ha una nova esquerra diferent, la qual cosa no vol dir que s'hi puguin sumar alguns dels ingredients que havien format part del tripartit. I forma part d'aquella reflexió, certament, que fèiem abans, de la voluntat de retirar dels espais públics la religió. I forma part d'aquesta corrent laïcisme. No laïcitat, sinó laïcisme. I crec que ara entraríem i no tenim temps. Aquests dies, arran del jihadisme, es parla molt de l'islam. Bé, no busquem un terrorista sota cada persona de l'islam. L'islam és una altra cosa, hi ha un islam modern al món, a més. Però em recordo el McCarthy dels Estats Units quan sota de cada persona del Partit Demòcrata trobava un comunista, no? Però dit això, moltes vegades parlem de la fortalesa de l'islam, de la por. A mi el que em preocupa no és la fortalesa de l'islam, és la nostra feblesa, de la secularització de la nostra societat. Si ho dic jo, deu ser que sóc un demòcrata cristià i que vaig a missa. Però no, en Habermas, per exemple, i d'altres persones que no són precisament el referent del que estic dient, n'han parlat fa molt de temps i no ens en donem compte que aquest és un problema fonamental de la societat europea. Molt jove, perquè està buit d'aquests valors, al final l'enganyen i el convencen per aquesta altra. Però això dona molt de sí.
Segur, no tenim... només un apunt per acabar. Creu que és possible un canvi o una renormalització de l'esquerra en un règim de pluralitat? Evidentment, una persona pot ser atea, pot ser agnòstica, però potser aquesta normalització del respecte a la diversitat, no excloent la religió, sinó normalitzant la seva presència.
Jo veig una esquerra...
Ho veu complicat?
Ho veig complicat. Home,
li agradaria que no passés.
Oh, clar que m'agradaria que no. Però estem parlant de la senyora Colau, tot el respecte, però no comparteixo tota aquesta actitud i d'altres. Abans parlàvem de Catalunya i de la CUP. No ens enganyem, és exactament el mateix en el lloc que fa referència a la qüestió que ara estem reflexionant. Per tant, jo, a mi el gran paradigma, inclús això està dividint a la societat, és independència sí o no. Jo he dit i he escrit que crec que darrere d'aquest paradigma, i no trigarem massa, abans també ho he dit, i tant de bo m'equivoque, tindrem un altre paradigma altra vegada a l'esquerra dreta, però una esquerra molt, molt, molt diferent de l'esquerra que teòricament existeix a Europa i que existeix de facto.
Avui hem parlat amb Josep Antoni Duran i Lleida, president d'Unió Democràtica de Catalunya i candidat d'aquesta formació democristiana a les eleccions del 20 de desembre. Aquesta encara no ha estat una entrevista preelectoral. Hem parlat de molts temes, sempre ens en queden molts. I com diem sempre a tots els partits, que hi hagi sort, que vagi bé aquesta campanya que començarà divendres, si Déu vol. I en tot cas, que passi el que passi, Unió Democràtica pugui continuar caminant per la vida política i social.
Estic convençut que així serà, però li desitjo... li agraeixo molt els desitjos de bona sort.
Segur que també desitja bé als mitjans de comunicació de l'Església, com és el cas de Ràdio Estel, o Catalunya Cristiana, de la qual vostè és lector, sempre ho diu.
No, lector no, sóc subscriptor.
Subscriptor, això, sí, les dues coses.
Cada divendres arriba a casa meva Catalunya Cristiana, sí.
Moltes
I alguna
gràcies.
Vegada, recordo que vaig el darrer article, no em faig pas, però vaig fer un sobre la religió a l'escola.
Sí, efectivament.
Arran del quan va sortir el Partit Socialista amb aquesta polèmica.
Doncs ha estat un plaer, senyor Josep Antoni Duran a Lleida, gràcies per haver vingut a Ràdio Estel, que vagi bé. I fins a una propera ocasió, que esperem que sigui aviat. Adéu-siau.
Moltes gràcies, bona nit, adéu-siau.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. De dilluns a divendres, cap a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix la de dilluns a divendres, cap a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
A Ràdio Estel parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, un programa d'orientació familiar dirigit per l'associació FERT, on hi trobareu opinions, consells i entrevistes amb els professionals de l'educació. Cada dimarts a les 8 del vespre, Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I avui, en un format més reduït, recuperem el sentit habitual d'aquest programa, o millor dit, la dinàmica habitual del Mirador de l'Actualitat, amb la tertúlia, una tertúlia en què volem analitzar breument la situació de la política catalana, amb les condicions del fons de liquiditat autonòmica que el Tribunal... que seran recorregudes al Tribunal Suprem pel govern català, i també el que ha decidit avui el Tribunal Constitucional, que és ajornar fins demà la seva resolució sobre la declaració independentista del Parlament de Catalunya. La cimera del clima que es fa a París, i una felicitació a les falles del Pirineu, que ha estat declarada avui Patrimoni Immaterial de la Humanitat. D'aquests temes parlem durant els propers minuts. Passen 5 minuts de 3 quarts d'avui, després d'haver parlat amb Josep Antoni Duran i Lleida. Saludem Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
O bona nit ja. Sí. I també amb Lluís Batlló, advocat penalista. Bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
Bé, senyors, què pensen del que ha passat avui i del que està passant aquests dies amb el FLA, amb el famós FLA?
Bueno, doncs, a mi em sembla un escàndol, sincerament. O sigui, l'únic cop que a Espanya no s'ha fet servir el cafè per a tots ha estat per discriminar a l'autonomia catalana respecte als criteris per assolir el FLA. Em sembla molt, molt, molt simbòlic. Jo crec que respon a que som en campanya electoral a Espanya i, per tant, doncs, el PP ha hagut de fer aquí una mena d'acció molt, en fi, molt, molt en una línia electoralista molt, molt clara.
Sí, no, jo totalment d'acord amb el Toni. És més, jo penso que això serà el principi d'una sèrie d'actituds clarament beligerants front tot el que està passant. Llavors, bueno, un pot estar d'acord o no amb el procés, però en qualsevol cas la llei és la llei i s'han de complir.
La llei s'ha de complir. Això, doncs, és un principi en el qual... que podríem signar tots, però aquí hi ha una qüestió que ve molt marcada per l'enfrontament, pel, no sé si dir, divorci entre els governs catalans i espanyols, conflicte institucional, que això és una figura judicial, de fet, el conflicte institucional, no, senyor Batlló?
Sí.
No pas penal, però sí de...
En efecte, quan una llei és injusta, no sé què hem de fer, perquè si un govern ha incomplert repetidament els seus comptes, ha estat, per exemple, el del País Valencià, i governat durant molts anys pel propi PP. I, en canvi, aquí no se'ls exigeix cap mena de condició específica. Per tant, sembla ser que aquestes condicions són ad hoc, són específiques i molt concretes per un govern determinat per castigar. Per tant, aquí no estem parlant de llei, és un tema ja moral, i no crec que sigui acceptable assumir un càstig. No hi ha motius, no hi ha raons, i a més els que són perjudicats no són els polítics, són els proveïdors, les persones, que en aquest cas les farmàcies que estan sent sotmeses a una mena d'escanyament econòmic molt gran, i en darrera instància els avis o els malalts que necessiten uns medicaments que els hi està costant molt de trobar. I amb això no es pot jugar, no es pot jugar.
Bé, en tot cas, aquí la qüestió, i potser tenint en compte també que no tots els catalans, fins i tot, encara que som directament afectats, no tothom ho veu igual, aquí hi ha, en el rerefons, el mateix tema polític de sempre els últims mesos. Suposo que estaran d'acord vostès amb això, és a dir que...
No, està clar. El càstig es produeix perquè hi ha un govern que té un projecte polític que no comparteix el govern de Madrid... I, per tant, hi ha un càstig a una aspiració política, que agradi o no agradi, o es vulgui o no es vulgui, afecta a tots els catalans, perquè si tu vas al metge a buscar una recepta i després vas a la farmàcia i no el trobes, aquell medicament, hagis votat a Junts pel Sí, la CUP, el PP o Ciutadans, o qui sigui, no trobaràs el medicament per culpa d'una decisió que és totalment arbitrària.
Totalment. El que passa és que mentre vegi Madrid... que aquí no ens hem posat d'acord encara amb el tema del govern, també tenim una posició feble davant d'aquesta d'aquesta situació, no? O sigui que jo crec que el més important ara seria poder posar d'acord a les parts per tirar endavant o fer eleccions, però no aquesta situació d'interinitat. Jo crec que és molt dolenta per nosaltres particularment.
Totalment d'acord.
La situació és de bloqueig, sabem el que va decidir la CUP, tot i que no específicament en votació concreta i definitiva, perquè teòricament vol seguir negociant, però la CUP va decidir que de moment no està per investir Artur Mas, sí. I la qüestió està complicada. En el període de la campanya electoral no està previst, pel que sembla, fer votacions d'investidura, però...
És que en aquest moment...
Després encara es podria, fins al 9 de
gener. Un govern en funcions i un president en funcions no es pot fer absolutament res. No es poden fer lleis. Hi ha les lleis que necessitem en tots els aspectes, fins i tot els socials, que són els que preocupen més a la societat, però tampoc fer front al que des del govern de Madrid ens exigeix. Hi ha un conseller d'Economia en funcions, com hi ha un conseller en funcions de qualsevol àrea, que ha de prendre decisions de futur quan sap que potser no continuarà. És una
mobilitat absoluta.
Això no s'hauria d'allargar gaire en el temps perquè no va bé. No va bé.
Però ara ho dèiem amb el Toni, Ignasi, fora de micròfon, que la CUP són una mica esclaus de la seva pròpia ideologia. A banda de que la CUP, en realitat, no és un partit polític a l'ús, és un entramat de molts moviments socials, però vull dir que no són esclaus de la seva ideologia, perquè, al final, tothom, amb sentit comú, podria veure, t'agradi o no, el president Mas, que, a veure, és el primum inter pares. O sigui, no, és que tampoc hi ha massa opcions. Llavors, bueno, si a més aquesta legislatura té que durar just aquests 18 mesos que es va pactar, no seria tan complicat si és que resulta, com diuen ells, que tenen aquest fi últim de trobar la independència, no? I després tampoc, o sigui, jo dic això, però ho dic en clau de pacte. No és que estigui d'acord amb aquest pacte que es pogués fer, però, vamos, que...
Sí, és que el que dius ho has dit molt bé al principi, és una qüestió de sentit comú. Sembla mentida que quan tothom donava per fet que hi havia una possibilitat d'arribar a acords, costin tant. Sí que són molt diferents Junts per Sí i la CUP, però no, la gent no entén per què no s'arriba a un acord.
Josep Antoni Duran Lleida, l'entrevista que hem tingut abans, avui en una edició especial del Mirador de l'Actualitat, ha defensat la idea de buscar altres pactes des de Junts pel Sí. Diu que ho ha fet des de la humilitat... com a líder d'una formació que, tot i que va tenir 103.000 vots, ho has recordat, no va obtenir representació parlamentària. És possible, senyor Florido, senyor Batlló, alguna altra entesa o alguna altra alternativa que comportaria necessàriament, com a mínim, retirar la resolució independentista o fer algun pas enrere?
Jo crec que es va anar a les eleccions amb un programa molt clar i si no s'aconsegueix, és a dir, si per fer govern s'ha de retirar la declaració i fer una altra mena de política, entenc que el més legítim i més raonable i més honest seria fer eleccions.
El que passa és que molts ciutadans pensen des d'un altre vessant, tot entenent que vostè pot tenir també les seves raons, però també pensen que s'ha de governar, que s'ha de governar amb un govern fort i no pas en funcions.
És que si el pacte, diguem, no és prou sòlid, encara que arribem a pactar un president i un govern, a mi el que em preocupa és que no sigui prou fort com per fer tot el que s'està dient de...
No, absolutament. De clar, si no s'arriba al primer punt, és que serà molt difícil després poder governar i fer lleis, el que deies tu, Toni.
Avui amb Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, i amb Lluís Batlló, advocat penalista, compartim la tertúlia en un format reduït després de l'entrevista que hem tingut en directe abans amb Josep Antoni Duran Lleida. Canviem radicalment de qüestió. De la cimera del clima, esperen algun resultat positiu? Els preocupa? Segur que els preocupa.
És obligatori. Un resultat positiu en aquesta cimera és obligatori, perquè s'han fet moltes cimeres així de tipus retòric, no? I el clima sembla una cosa poc, diguéssim, important, entre cometes, quan tenim, pues, altres com la guerra de Síria, etc. Però és que ara s'està treballant amb aquesta cimera per d'aquí 40 anys, per d'aquí 30, 40 anys, i és que no hi ha altres opcions. Aquí sí que, vamos, hi ha més opcions en el tema del Mas i de Junts pel Sí que en el tema de la cimera. S'han de posar d'acord sí o sí.
Totalment d'acord. És un tema absolutament vital per nosaltres, pels nostres fills i pels nostres nets. És una gran notícia que s'hagin pogut reunir els països per comentar sobre aquest tema i jo crec que hi ha una derivada amb les notícies tristes que ens arriben des de Síria. Si aconseguim unes economies més ecològiques i sostenibles i menys dependents del petroli, molts conflictes internacionals també es veurien solventats.
Recordem que avui un grup, no sé si dir de mecenes o de multimilionaris, s'ha compromès a garantir un fons per les energies netes. Tots són passos, perquè a vegades els països topen amb els seus propis interessos i la inviabilitat econòmica de certes energies alternatives, per exemple.
Com la llibertat individual fomenta que hi hagi filantropia en països que són molt potents, i això és fantàstic. Aquesta generositat és molt bona.
Acabem recordant aquesta bona notícia, les falles del Pirineu declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Vostès les coneixien, aquesta manifestació cultural? No,
la veritat és que tinc que dir amb molta humilitat que deia que no coneixia, però bé, perfecte, encantat.
Presentades per Andorra, que és un dels països, i amb l'aval de tres estats, Espanya, Andorra i França, i bé, és positiu això.
No, està molt bé.
Doncs ho celebrem. Gràcies, Toni Florido i Lluís Batlló, per haver-nos acompanyat. Gràcies per...